matí a Ràdio Sabadell.
A mi me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí en viciado. Me dice baby, bueno, interesado. Si quieres, ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí en viciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo cuatro rounds.
Des de les 9 del matí fins a 2:15, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and
si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com què? Estàs?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de descobrir...
De descobrir avui una persona... Convidat. Una persona del Vallès, una persona d'aquí, de Sabadell, però que també porta Rubí al cor, una persona que ens ha parlat últimament a diari, i ho veurem per què, una persona que porta molts anys explicant coses molt diferents, però sempre comunicant. Jo penso això, una persona del Vallès, una persona també, com sempre, especial.
Perquè com al Vallès no hi ha res.
Exacte.
Doncs mira, ens posem en situació. En setmanes anteriors li vam demanar també al periodista Toni Padilla que ens recomanés aquella persona especial per poder conèixer la seva alegria de viure, i aquesta va ser la seva resposta.
Un a nivell de periodisme, per continuar també amb aquest periodisme, us diria el nom de l'Albert Soler, que és un bon amic de fa molts anys, que hem estat junts a l'esportiu, hem estat junts a l'Ara, era el meu subcap d'esports a l'Ara, tot i que viu a Rubí, sabadellenc, sempre el burxo molt amb això.
Això,
I que té també un periple vital, jo crec, molt interessant.
Albert Soler, periodista, company amb un periple vital i professional interessant. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia, Raquel, molt bon dia, Josep.
Què tal?
Doncs ja t'hem fet sabadellenc, has vist? Tant en Toni com nosaltres.
Soc molt sabadellenc. Els primers anys de viure a Rubí vaig reivindicar molt el meu sabadellenquisme, però al final neixen els teus fills a Rubí, són rubinencs, i acabes fent molta vida allà, i ara diríem que sóc mig-mig.
No, el corazón partió, no?
Una mica corazón partió, sí.
Però on vas néixer?
Jo vaig néixer aquí, sí. Mm-hmm. No, sóc de Sabadell, a l'Aliança. A l'Aliança, allà on ara hi ha el Quirón.
A l'Aliança Baix?
A l'Aliança, mm-hmm. Sí, jo vaig néixer allà.
A les Termes, sí.
Sí.
Exacte. Juraria no, segur, però el Taulí encara no... Quan jo vaig néixer encara no existia el Taulí.
Estava en procés.
Exacte, sí. I jo he viscut sempre...
Sempre està en procés.
Sempre està en procés. Mai millor.
I he viscut sempre a la Gran Via, al costat del que ara és el Col·legi de la Salut, que per mi sempre han sigut els Maristes.
Home, i tant.
Doncs aquell edifici al costat. De fet, els padres, que dèiem nosaltres, els mestres, que eren capellans, vivien a la setena planta, tenien tota la setena planta connectada, o sigui, era un edifici d'aquests de quatre pisos per planta, però ells havien fet obres i s'havien connectat els quatre pisos.
Mitols,
sí.
Que bé, no?
I la setena planta era tota dels padres, i anaven renovant, és a dir, anaven canviant els professors, venien de nous i anaven renovant. Jo vaig fer... Els tres primers anys vaig anar allà, als pàrvols, diríem, que es deien llavors, el P3, P4, P5, vaig anar als Maristes, però de seguida que van obrir el Jonat Elisanda, a l'altra banda de la Rambla, doncs me'n vaig anar a fer ja la primària.
Ah, clar, que el Jonat Elisanda estava primer allà darrere la Gironina.
Exacte.
A l'altra banda.
Sí, jo allà no hi anava.
Val, tu ja vas anar al 9.
Jo ja vaig anar quan van obrir el 9.
Val.
El que encara va, no?
Sí, sí. Allà. Val.
I eres bon estudiant?
Quedarà malament, però sí.
No
he tingut mai queixa d'això.
I germans, germanes...
Tinc un germà petit,
més
petit, que és Ros.
Ah, sí?
Sí, som com el Zipizape. Bueno, ara Ros poc, perquè diríem que... diríem s'ha descapotat. però sí, era el germà Ros, i de fet molts ens deien que no érem ni germans, no? Dèiem, però com
que
pot
bo.
Ser? Sí, un germà Ros, 6 anys més petit, que ara està vivint a Múnich i treballant. Està treballant i vivint a Múnich.
I algun record, d'alguna professora, algun mestre, una...
Sí, de l'escola... El Joanot, tinc uns quants, recordo molt l'Higini el Fagema, que és el que vaig tenir 7 i 8è, que el recordo molt, llavors la Pepi Precons dels primers anys, de primer i segon, si no m'equivoco, la Carme Rodríguez, que tenia una mica de mala gaita, però també me'n recordo molt. Sí, sí.
I llavors del Joanot cap a bon...
I després me'n vaig anar... O sigui, jo he sigut sempre noi del centre, per entendre'ns, i vaig decidir canviar totalment de vida i de tot, i me'n vaig anar al Joan Oliver.
Ostres!
A l'altra punta de Sabadell.
No.
Sí, sí, perquè tenia ganes de canviar. Tota la gent de la classe, diríem, anava al Pau Vila, que és el que tocava, per zona i proximitat, però jo vaig voler canviar.
Sortir de la zona de confort i dir, mira, començar de nou.
Cada dia, autobús, amunt i avall.
I com recordes tant els inicis, o sigui, la teva infantesa, no?
Uh-huh.
Al barri, com després també tants els anys d'adolescència.
Els records, per mi, molt macos, tot el que són els carrers del Zurbano, Duran i Sors, Bosch i Cardellac, Sant Oleguer, Fèlix Amat, és els carrers de la meva infantesa. Llavors també la meva tieta vivia just a sobre on hi havia abans el Joanot Elisant de Vell.
Val, doncs, allà al darrere.
Els meus tiets i la meva cosina, les meves cosines, vivien allà. Llavors creuar la Gran Via, el pont subterrani que tenia just davant de casa, era un constant per anar a veure les cosines i tal, que sempre m'havia fet una mica de... Fan por, aquests ponts subterranis del...
Sí,
a mi també em continuen fent por.
Sí, sí. A mi em fa besarda, allò que baixes i dius, ostres...
Aquella foscor, no?
Aquella
i tal.
Foscor, sí, sí.
Alguns
sí.
Fan inclús pudor.
Exacte.
Diguem-ho així.
Ben clarament.
Doncs això. Doncs no, una infantesa molt, molt, molt tranquil·la, molt, molt bé, sense gaires ensurts. I sí que vaig viure, o sigui, era al centre, estem parlant dels anys 80, al principi dels anys 80, que va ser anar a l'escola on gairebé tots érem de parla catalana i només n'hi havia un que parlava castellà a la classe, i me'n vaig anar al Joan Oliver, on érem quatre catalufos, los cuatro catalufos, allà tothom era castellano parlant, menys els quatre que veníem del centre cada dia amb autobús. I va ser un xoc cultural interessant, però super enriquidor, i òbviament cap problema, només faltaria, al contrari, i ens vam sentir molt bé. Però al principi feia una mica de vergonya, perquè me'n recordo el profe de català, que ens posava com a exemple l'hora de pronunciar. I clar, això davant de la classe, estàs a segon de BUP, vinga, va, pronuncia aquesta frase amb pronoms febles i tal. I clar, els altres, estan aquí i tal.
Clar, perquè ja t'etiquetaven, ja i és que clar, el professor...
Sí, sí, però bueno, sí, sí.
I guardes a companys d'aquella època, sí, mantens les amistats, sí?
El de l'EGB, sí que durant un temps no a distanciar, però bueno, la lògica de la distància de l'EGB i tal... Perquè jo crec que on es fan els amics més que duren més són els de l'institut i la universitat, crec, eh? Potser m'equivoco, però en general és així. Però és allò que al cap de 15 anys vam fer el típic sopar de GB, ens vam passar bé, i el grupet, que una mica més motivats, estem fent-lo cada any des de fa 3 anys o així. I bé, és guai, és maco. I ara hi ha els grups de WhatsApp i tal, i bé, és divertit. Però els amics són dos de l'institut que vam coincidir a l'institut i encara... I encara ens veiem les famílies i aquestes coses.
Vinga, fem una aturada musical.
Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, lligols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetlla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per sa carretera, ja podem ver. I un home tot sol sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood?
Qui dubta de Clint Eastwood, eh? Tot un referent, igual que Antònia Font. Què et diu aquesta cançó? Per què l'has triada?
L'he triada no és que sigui allò la meva preferida d'Antònia Font, però sí que és molt significativa de com és en Antònia Font. O sigui, per mi Antònia Font és un dels últims grups que hi hem assimilat en tota en conjunt, és a dir, t'agraden, hi ha grups que t'agraden tot el que fan, etcètera, i llavors n'hi ha d'altres que t'agrada un disc o t'agrada una cançó, etc. De grups que t'agrada tot, absolutament tot, de principi a fi, n'hi ha molt pocs.
Difícil.
Jo en tinc 2, 3, 4, i l'últim que s'ha incorporat en aquest pack, diríem, és Antònia Font, que vaja, lamento moltíssim que ho hagin deixat, perquè trobo que fan unes cançons espectaculars, és poesia pura. I aquesta en concret demostra molt com el tipus de música que fa el Joan Miquel Oliver, no? És a dir, comença com una cançó, com un western, i després de cop i volta barreja i comença a parlar del Clint Eastwood de Gran Torino, del Million Dollar Baby, Morgan Freeman, i és una cosa, és com un porro d'aquests xulos i molt maco, i les lletres del Joan Miquel són espectaculars.
I a tu dona't bé aquesta necessitat també d'expressar-te, de comunicar, del periodisme, en del definitiva, periodisme. No? Vocació, doncs, casualitat?
Per mi és una vocació tardana. O sigui, no...
O família no tens... No.
Absolutament cap vincle. El meu pare és enginyer, és de ciències, i de fet jo a l'institut el que més em anava eren les ciències. O sigui, jo treia bones notes a química, a mates, a física, totes aquestes coses... I les assignatures, diríem, de literatura, d'escriure, era una autèntica patata. Sí, coses que... I me recordo molt que va ser allò, a tercer debut, mai havia pensat què volia fer ni quina carrera volia fer, no havia pensat més enllà. I va arribar la mestra de tercer i va dir, bueno, la setmana que ve anem al Saló de l'Ensenyament. I allà, si no heu triat carrera, us ajuden a guiar-vos i tal. I ets allò, hòstia, és veritat, no hi havia pensat de triar una carrera.
Ah, mira, veus.
I què vull fer? I vaig pensar, clar, a mi m'agraden les ciències, vale, les ciències. Ostres, no veia cap cosa relacionada amb les ciències que a mi em motivés a dir, jo treballaré de biòleg, de físic, no li veia cap gràcia. I llavors em vaig adonar que jo feia un temps que m'agradava molt la ràdio esportiva, jo escoltava molt el Carrusel Deportivo, les retransmissions, era la guerra de la Morena i José María García, les nits, els programes nocturns, estava enganxadíssim. I allò que dius, doncs vull fer això.
Bueno, mira.
Jo no volia fer periodisme, jo volia fer ràdio. O sigui, jo vaig dir, jo vull fer ràdio. Què he de fer per fer ràdio? I em van dir, periodisme. I vaig dir, vale, periodisme. I llavors em diuen, no, però és que per ciències no pots. Dic, com que no
què
puc?
Què dius, clar.
Jo era ciències pures a tercer de BUP.
Ah, clar, vas fer, clar.
Clar, jo soc BUP i COU. I a tercer de BUP, no me'n recordo exactament, però a tercer de BUP era ciències mixtes o ciències pures. I llavors a COU hi havia també ciències mixtes, ciències pures, lletres mixtes, lletres pures. I clar, em van dir, només pots anar per lletres mixtes o pures. I vaig dir, ostres.
I què vas fer?
Doncs lletres mixtes, que hi havia una assignatura de mates, que era molt fàcil, diguem, venint de ciències pures. I res, vaig haver d'esforçar-me moltíssim perquè, clar, jo s'entrava en un 7, al voltant d'un 7, uh-huh. es valorava sobre 10, no? Ara es valora sobre 14, llavors es valorava sobre 10. A periodisme, a l'autònoma, s'entrava en un 7. Jo tenia un 7 de mitjana de BUP, això implicava haver de treure un 7 de mitjana a COU i un 7 a la selectivitat. I COU i selectivitat amb les assignatures que anaven pitjor. Va ser molt estressant, però
estressant,
però
no?
Ho vaig treure just allò rozant,
no?
I
llavors vas entrar a la facultat
de periodisme a l'Autònoma, sí,
molt
sí.
Bé.
És que hi havia una època que tant a la de periodisme com a l'educació es necessitava una nota molt alta.
Molt alta. Hi havia molta demanda.
Hi havia molta demanda.
Bueno, va anar creixent, eh? De fet, sí. A posteriori meu,
exacte.
Fins i tot encara va ser més alta.
Més alta. Sí, va anar.
I a la facultat, o millor dit, a les festes de la facultat, qui portava la sangria? Qui era el mestre de la poció? A veure...
Sens dubte jo. Sens dubte jo, sí. La sangria de l'Albert era famosa a la Vila Universitària.
Ei.
Doncs anem a preguntar, a confirmar els detalls de l'organització amb el Dani Colmena. Dani, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, a veure, explica'ns, tu eres company, no?, de facultat de l'Albert?
Sí, des de primer, sí.
I com era això de la sangria, a veure, que ens ha cridat molt l'atenció.
Hosti, Dani, què fas aquí? Com t'han enredat?
explica.
Bueno, és curiós perquè l'Albert tenia fama d'estudiant aplicat, de bon estudiant, però jo crec que el va superar la fama de la sangria, realment, no? Perquè a les festes sempre hi havia un moment que apareixia ell per la porta amb uns cubells així gegants de 10 litres de sangria. I sí, la veritat és que va arribar a ser bastant popular per això. Ell diu que eren famoses i que eren molt bones, però també s'ha de dir que el públic no era molt exigent tampoc.
Sí, el paladar...
El paladar, no? No era gaire selecte. I escolteu, i com eren aquests saraus també? Universitaris, no?
Explica, intimitats.
Interessants.
Els dijous universitaris, vaja, és descobrir un altre món.
Es troben a faltar,
a vegades. Sí, totalment. Bueno, jo, hi ha gent que es pensava que jo vivia a la vila.
Què dius?
Clar, em passava, dels meus amics més grans vivien, ells sí que eren de fora i vivien a la vila, i jo em passava moltes hores allà, els dijous inclús, i hi havia gent que es pensava que vivia allà.
Vila i Zona Hermètica, no?
Exacte, no, aquell autobús
sí, no,
gratuït.
La Zona Hermètica i també, clar, no?
Home, i tant. I el Dani, que ja vivia a Barcelona, també venia a la Zona Hermètica els dijous, eh?
Ja també instal·lat a la vila, no? Ja quasi.
També.
Sí, jo vaig descobrir Sabadell a través de la Zona Hermètica, ja sé que no és la millor targeta de visita, suposo, perquè en molts de vosaltres, però diria que les primeres vegades que vaig trepitjar Sabadell va ser allà, clar.
Va sortint tot. I la sangria què era? Potent o què? Era forta o què?
Era dolça. Que entrava massa bé.
Que anava...
Era un problema.
I després perillosa, no? M'imagino. Doncs Dani, moltíssimes gràcies per la col·laboració, per aportar aquí les proves de que realment feia ell aquesta poció màgica. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu, Dani, adéu, gràcies.
Albert, a la facultat què s'aprèn? A banda de...
Mira, el Dani em va ensenyar un joc de cartes. Que ens hem passat segon...
El bar,
no? També
el Dani
és molt important.
Un joc de cartes que d'això.
De fet, sí, ajuda també a despertar la curiositat,
home,
no? Fer relacions...
Absolutament.
Creat així.
Jo me recordo que, clar, vaig arribar primer i que et prens com una prolongació de l'institut, no? És a dir, jo vaig ser molt aplicat, a primer vaig sortir molt poc, estudiava molt, tal... I vaig suspendre, que no havia suspès mai, dos assignatures al primer semestre i dos al segon semestre, i vaig dir, ostres, això ja és una altra cosa, saps? És a dir, això ja no és...
Ens hem de posar les piles,
posar les piles,
no?
Això va en sèrio.
Però em vaig posar les piles, sí, però aprenent a que a la universitat ja no era l'institut. Ja et dic, a segon ens vam saltar moltes classes amb el Dani, jugant a cartes, vam sortir molt, però no vaig suspendre tant, i això... Crec que forma part d'un creixement vital. Sí, s'ha d'estudiar i tal, però també s'ha de viure.
S'ha de viure, bueno, s'ha d'estar al bar. El bar realment s'aprèn molt, i el campus, i la Zona Hermètica.
Sí.
I vas trobar, diguéssim, quan vas entrar a periodisme, després vas veure entre la idea que tu portaves i el que la facultat t'explicaven, i va ser un xoc o...?
Home, jo crec que molts dels que hem fet periodisme... te n'adones que el que t'ensenyen... Jo crec que si ho resumíssim, amb un postgrau de 2 anys ja ens ho trauríem de sobre. De fet, molta gent fa una altra carrera i fa el segon cicle, no sé com li diuen, segon cicle, no em recordo, que fan 2 anys, resumit en 2 anys.
El grau i el màster.
Exacte. I ja els hi funciona.
Però llavors ens deixaríem tot aquest creixement personal, no?
Segur,
segur.
A nivell del contingut, em refereixo al contingut del que t'ensenyen, jo crec que és molt... No fluix, però no necessites tant. I de fet, jo des del primer dia que vaig començar a la universitat ja treballava, combinaves amb col·laboracions, treball, aquí, gairebé tot gratuït, i és aquí on aprens. I moltes vegades estaves, no sé, al matí anaves a la universitat i després a la tarda anaves a Matadepera Ràdio o a Ràdio Rubí o on fos, i veies que no, el que t'ensenyaven no era el que era la veritat, no? O el que s'estava fent en aquell moment, no? Estava un punt desfasat.
Ara parlarem d'aquestes primeres feines, però primer, escolta això.
Like me, stand there to know.
fa pensar aquesta cançó? En què et fa pensar?
Aquesta cançó és d'institut. O sigui, jo vaig descobrir els Cranberries a l'institut, una, recordo molt bé, una companya de classe, amb el Walkman, pujant...
Ostres, ara ens has fet viatjar en el temps, eh? Ara hem pujat al DeLorean i...
Clar,
túnel del tiempo, eh?
Pujant. Era una de les del centre, diríem, que pujava amb l'autobús junts, i ella estava escoltant un grup nou, i jo vaig dir, què escoltes? I m'ho va posar, i era el primer disc, aquesta cançó és del segon disc, però ella estava escoltant el primer disc dels Cranberries. I vaig al·lucinar, i em va agradar moltíssim, me'l va deixar, tal, me'l vaig gravar amb el Play Rec, la doble platina, i vaja, i a partir d'aquí és d'aquests grups que deia abans
que t'han acompanyat tota la vida,
que els tinc tots els discos i que m'han acompanyat, i reconec que m'agraden molt més els primers que els últims discos. Però la veritat és que és un grup que em va impactar molt quan ara, juraria, fa un any o fa un parell d'anys va morir la Dolores. Ja ho havien deixat feia temps, vull dir, ja feia temps que no feien res, però de cop i volta, i et diuen l'edat que té, i ostres, que s'ha mort, com... Va ser una mica tràgic la manera de morir, i llavors et fa recordar, i vaig recuperar, i vaig tornar a escoltar els primers discos, i te n'adonaves de lo bons que són.
Fa gràcia perquè doble platina, Walkman, els Padres, del centre, clar, tot unes paraules, tots uns mots que et porten a una època, no?
A una generació.
Tinc 40 anys.
Sí. Exacte.
És el que toca.
Sí, jo he sigut de la més reflectiva.
Clar, jo he sigut de la generació que als 90, o sigui que la meva adolescència i universitat és tot l'any, els anys 90. I clar, jo he viscut el pas del Walkman al Discman.
Discman,
en 90, clar.
El del Sony estava bé.
El pobre Discman va durar poc,
sí,
però...
Sí, era molt poc pràctic, la veritat. Vaig viure el naixement d'internet, vaig viure el naixement dels primers mòbils. Aquells anys 90 va ser un canvi per
brutal.
Mi molt bèstia.
I a més que et dona aquesta mirada, no?, entre el món digital i l'analògic, no?, que tenim, doncs, allò, els dos universos encara que ens han fet de pilars.
Que jo he treballat de periodista sense internet. Me n'adono de lo viejo que sóc, però els primers anys sense internet, i a vegades, i ara penses, i com us ho fèiem? Ens ho fèiem, i es pot fer, encara ara si volguéssim, però ostres, és també un canvi...
Havies d'anar-hi als llocs i buscar les fonts, també.
Exacte, i trucar molt.
I trucar molt.
Sant Google no t'ho arreglava.
No, exacte. I com recordes aquelles primeres feines, no? Aquelles primeres pràctiques i també els teus inicis, on tenies també de cap d'esports al diari de Sabadell, el pare d'en Carles Fiter, no?
Correcte, sí, sí. De fet, el meu pare era amic del Joaquim Fiter, del pare, del Carles. De fet, ara fa poc vaig descobrir, això no ho havia dit mai al meu pare, que el meu pare va portar els anells a la boda del Joaquim Fiter.
Ostres, mira, quina coincidència.
Sí, sí, sí. I recordo que quan vaig començar a fer periodisme, que el meu pare no volia que fes periodisme, perquè clar, em deia, tu ets molt bo amb les ciències, ell li hagués agradat, suposo que hagués sigut enginyer com ell i tal, però tampoc va insistir massa. Ho va entendre, i llavors un cop ja fent periodisme em va dir, vés a veure el Joaquim, digue-li que ets el fill del Claudi, i que et doni feina.
Trobi alguna cosa
i
per tu.
I vaig començar al diari de Sabadell, amb 18-19 anys, a fer cròniques del mercantil, del Sabadell juvenil, del voleibol del Club Natació Sabadell, que de fet ara, quan estàvem aquí fent hemeroteca, les pàgines de l'hemeroteca, ara el diari, ara fa un temps, unes setmanes, havia trobat cròniques meves de 20 anys enrere. Coses que havia escrit jo 20 anys enrere. Sí,
boníssim,
sí.
Boníssim.
I aguantaven?
Aguantaven, sí. A més, escrites en castellà, gaire. Jo no he escrit mai en castellà, però allà em feien escriure en castellà. I ho passava malament perquè no era la meva llengua i no m'hi trobava còmode.
Clar, no tenies la fluïdesa,
no? Tenia fluïdesa.
I després vas estar també al Nou, no?, que tenia la redacció al carrer Cerdà, em sembla?
Bueno, primer jo vaig estar al Sant Quirze. Sant Llorenç, perdó.
Sant Llorenç.
Primer van estar a Sant Llorenç en un pis. Jo vaig estar allà amb el Manel Rodríguez, un parell d'estius. I quan van estar al carrer Cerdà ja hi vaig anar quan ja estaven dins el punt, quan ja estaven dins el grup al punt. I vaig estar també un parell d'estius. Però jo, això, per mi això era, entre cometes, aquí treia 4 duros, la premsa escrita pagava, però jo el que volia fer era ràdio. I llavors jo vaig estar a Matadepera Ràdio, vaig fer de tot allà a Matadepera Ràdio, vaig fer programes de música, vaig fer de tècnic dels partits, alguna vegada, no sempre, però dels partits que feien el Carles Fiter i el Toni Padilla, que feien els partits del Sabadell, com que aquí no hi havia Ràdio Sabadell, des de Matadepera Ràdio retransmitien els partits del Sabadell. I llavors jo els havia fet de tècnic des de l'estudi d'allà de Matadepera. Havia retransmès partits de futbol, de tot.
I amb el Toni és d'aquesta època, no?, que es coneixeu amb el...
Sí, exacte, o sigui, ell és de la meva generació, o sigui, és del 77 com jo, però a Sabadell mai havíem coincidit ni a l'escola, ni a l'institut, ni res. I ara no sé si va ser el 9-9 o a Matadepera Ràdio el primer cop que coincidim. Teníem molts amics comuns i sí que ens havíem trobat de festa i tal, però no havíem coincidit, ni tan sols érem amics. I va ser arran del periodisme d'anar-nos trobant.
O sigui que la ràdio uneix, no? És això que diem.
Home, la màgia de la ràdio.
La màgia de la ràdio.
La màgia de la ràdio, sí, sí.
I, escolta, ja que parlem d'esports, també parlem dels partits de futbol a dins de la redacció del Nou.
Ai, ai, ai.
A veure com és això.
Ai, ai, ai.
Bueno,
us havíeu de desestressar, no?
Exacte, sí, sí. Havíem de jugar el que fos. El Nou, et refereixes al 9-9 o al Nou Esportiu?
El 9-9.
El 9-9, vale. No, és que ara estava pensant... sí, sí. Però el 9-9 jo vaig estar, ja et dic, molt poquet, eh? O sigui, vaig estar un parell d'estius, però sí, sí, molt bé.
A veure que ens ho recordi el Jordi Alemany. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu eres company, no?, de redacció, també, de l'Albert?
Sí, bueno, clar, amb l'Albert ens hem anat veient i diversos anys, perquè ell és el que està explicant ara, que va estar, bueno, això, estic al 9-9, i quan estava al 9 i a l'Esportiu, també venia alguna vegada allà a la redacció que teníem, em sembla que llavors ja érem, perquè amb les dates ja em faig una mica d'embolic, eh? Però em sembla que devíem ser al Punt o al Punt Avui, i sí, això que expliquem algun cop així per desestressar-nos, fèiem algun partidet, i no sé si ell hi havia participat en algun, em sembla que potser sí, o ens havia vist allà amb un racó al mig de la redacció fent algun partidet, així.
Sí, sí. Bueno, a l'època en què no hi havia internet i no hi havia la web, fer un diari era molt més relaxat que no pas ara, eh, Jordi?
Ui, tant, no, i tant. I tu sabràs millor que ningú amb l'experiència que has tingut fins ara.
I explica'ns, Jordi, quins records tens d'aquella etapa amb l'Albert?
Home, l'Albert, recordo, bueno, que era millor, més jove que jo i que era una persona amb inquietuds, no? Ja es veia que bueno, els esports li anaven molt, perquè ell feia, em sembla que és futbol català, corregeix-me si m'equivoco,
sí, sí, vas bé.
Vaig bé, no? Esportiu. Però bueno, ja tenia el coquet per fer altres coses, eh? Ell sempre estava pendent de si podia haver algun forat en algun altre lloc, també ell, i que penseu en mi, vull dir que era un home que s'ha vist que la professió la portava per dins, no? Com demostra el seu currículum, no? Això, una persona que, doncs, bàsicament és una bona persona, que això és el més interessant, no?, per la gent, i, bueno, però s'ha vist amb aquesta experiència que vaja, que m'ha superat a més creix, eh?, vull dir, jove, però la seva carrera és fulminant.
Bueno, Jordi, d'aquí unes hores ens veiem, no?
Sí, exacte. El primer que anava a fer res era que ens devíem un cafè, però ens van dir que havíem de parlar per la ràdio, i vaig dir, bueno, ja està, no cal.
Doncs ara ja saps qui pagarà el dinar, eh? Em sembla, Albert, et tocarà pagar
el dinar.
La butxaca.
Després d'aquestes floretes.
Quines floretes. Doncs escolta, Jordi, una abraçada molt forta, i quan vulguis venir a jugar un partit de futbol a la ràdio, doncs també.
Segur, no, que soc molt dolent.
Segur que ens animarem. Que vagi molt bé, bon dia.
Molt bé. Adéu,
Jordi, gràcies.
Adéu, Albert.
Gràcies.
Ara comentava, no?, també destacava que ets bona persona.
Sí, això...
Això és important també a la professió, ajuda o a vegades dificulta?
Jo era sempre he sigut del parer que ser bona persona no et farà, diguem, tenir amics i més o menys progressar, però no arribaràs gaire lluny. Jo sempre he sigut d'aquest parer. A vegades m'ha semblat que es trencava aquest tòpic i a vegades no.
Però dormiràs més tranquil.
Això segur.
Això segur. Explica'ns la teva experiència a l'ara, també. Què recordes i com ho valores, no?
Clar, jo després de 8 anys al Nou Esportiu, que va ser quan el Punt compra el 9-9 d'aquí del Vallès, i treu un diari esportiu, el primer diari esportiu escrit en català i pensat en català, que existia en El Mundo i l'Esport, però no n'hi havia cap escrit en català. Llavors el grup El Punt crea aquest diari. I el 2002, bueno, a mi, jo em vaig quedar 2 mesos sense feina, vaig acabar de treballar a Ona Catalana, se'm va acabar el contracte, em vaig quedar sense feina i vaig tornar a trucar a la Portes del Punt, perquè jo havia treballat abans d'Ona Catalana, la meva primera feina havia sigut El Punt a Rubí, precisament. Mm-hmm. Llavors torno a trucar a la porta del Punt i dic, ei, m'he quedat sense feina, hi ha alguna cosa? I em diuen, mira, al setembre començarem a fer futbol català dins del Nou Esportiu i si vols busquem 3 persones i una podria ser tu. I vaig dir, doncs, palante. De fet, aquell estiu vaig fer les proves per venir aquí, per fer esports aquí, em va fer les proves Àngel Càrceles, i vaig poder triar. i vaig triar el Nou Esportiu. Però em va costar molt, eh? Em va costar molt triar.
Aquelles decisions, no?, que prens a la vida.
No saps mai cap on...
I no saps cap... Exacte, on haguessis acabat.
Però sí, sí, aquell estiu vaig... Cosa que ja no passa, això, que puguis triar amb aquesta professió. Doncs vaig triar el Nou Esportiu. I vaig estar 8 anys fent exactament el mateix, que era futbol català. És a dir, seguir la informació del Sabadell, del Terrassa, del Nàstic a segona, de tots els equips de tret primera divisió, diríem, de tota la resta. I em... Bueno, ho vaig passar molt bé, aquí és on vaig conèixer molts dels esports d'aquesta casa, el Sergi Garcés entre ells, i vaig, i així, 8 anys fent això. Però al 8è, ja al final, ja tenies ganes de fer alguna cosa diferent. I vaig intentar-ho dins del grup al punt, de dir, que és el que deia ara el Jordi, no? Ja tenia inquietuds, ja vaig demanar al punt de passar, doncs, sortir d'esports i fer una altra cosa. Però no hi havia lloc, i l'estiu del 2010... a mi, a través d'un amic, em diuen: l'Alberto em treu un diari. Encara no se sabia res, ni com es diria, ni res. I jo vaig dir: l'Alberto em treu un diari? M'he de moure. I jo coneixia era molt amic meu, un guionista del seu programa de televisió, en aquell moment estava fent el club a TV3, i jo tenia un amic meu que era guionista seu, i li vaig preguntar: escolta, amb qui he de parlar per això? Em va passar un correu, vaig enviar el correu, vaig anar a fer unes proves. O sigui, ens van convocar a gent així sènior d'uns 30 anys o així, que ja tenien feina, estàvem treballant a altres mitjans, a fer unes proves, però d'aquelles proves jo no en sé res més. I llavors el Toni Padilla, torna a aparèixer el Toni Padilla a la meva vida,
curiós, eh?
Nosaltres, o sigui, estàvem treballant junts al Nou Esportiu, i el Toni Padilla un dia estàvem dinant allà al Raval, teníem la redacció al Raval de Barcelona, i em va dir: escolta, he sentit que s'està fent un diari nou, què en saps tu? Que tu d'això en saps sempre, els cotilleus aquests sempre els saps. I clar, em vaig quedar una mica així, perquè clar, jo no volia dir el nou, que havia anat a fer una prova per marxar del diari, però clar, vaig dir: hòstia, al Toni no li puc dir que no. I li vaig explicar el que sabia. Pues sí, mira, es dirà el diari ara, darrere hi ha el Toni Soler, el Xavi Bosch, l'Antoni Bassas, el Carles Capdevila, etc. Dic: he anat a fer una prova, però encara no m'han dit res. Ah, vale, vale. I al cap de 2 setmanes em truca el Toni i em diu: no t'ho creuràs. Diu: m'acaba de trucar el Carles Capdevila i m'ha ofert ser el cap d'esports. I dic: uau, això era a principis de setembre del 2010. I dic: hòstia, que bé, tal. I llavors ell em diu: vine amb mi a fer de segon.
I cap allà.
I evidentment no ho vas dubtar.
I cap allà, de cap. Era tota una aventura, perquè en aquell moment començava la crisi.
Clar, el 2010, no?
Tots els diaris havien fet Eros, menys El Punt. El primer el va fer el 13, va aguantar, és el que va aguantar
sí,
més. Però en aquell moment semblava un diari més segur que inclús que els altres. I ens anàvem a un diari que naixia de zero, que sí, que tenia noms molt potents al darrere, però que podia durar...
I l'aventura de posar un diari així des de zero, què tal?
Va ser espectacular. Clar, jo vaig estar, bueno, el Toni i jo vam estar els 2 mesos abans del primer número, fent número zero... preparant tot el que implica...
Gestant-ho tot
des de res. Evidentment, hi havia gent que encara portava més temps, eh? O sigui, des del 0. Nosaltres estàvem des del 0,5, per dir-ho així, però la veritat és que... Però sí que ell i jo vam formar l'equip d'esports. O sigui, entre els dos vam buscant les persones per fer l'equip d'esports. I, de fet, de l'ara, l'equip, o sigui, la secció que es manté gairebé intacta des del primer dia... és aquesta.
Ah, si és vostè un dels responsables.
Bueno, el primer canvi va ser jo, quan deixo esports. Sí, sí, sí. Després em va substituir l'Albert Llimós, i aquell equip es va mantenir també una pila d'anys, fins que l'Albert Llimós va marxar. Bueno, està dins de la casa també, però va deixar esports, i ha vingut un altre Albert. O sigui, 3 Alberts. Mira, la meva posició l'han ocupat 3 Alberts diferents. Es diu Albert Nadal.
Sí, t'has de dir Albert, eh? Albert, sí, no podries anar-hi.
A l'ara hi ha 6 Alberts.
Sí? Ostres.
Sí, sí. Quan deien Albert, dèiem: sisplau, digueu cognoms, perquè...
Sí, sí, sí.
Jurem de canviar.
Ja ens passa amb els cognoms, les Garcies, eh?
Garcia, també, sí.
I a l'ara sí que allà sí que he fet de tot. O sigui, vaig estar els mateixos anys que el nou, però a l'ara he fet absolutament de tot. Vaig estar 2 anys i mig de subcap d'esports, llavors vaig demanar el canvi, em va néixer el segon fill, i, ostres, i el gran ja tenia 3 anys, ja començava a adonar-se'n que el papa els cap de setmanes no hi era, perquè clar, estàvem a esports, seguíem al Barça. Els horaris depenien dels horaris del Barça, era tot un allò. I jo necessitava una mica d'estabilitat amb els horaris. Vaig demanar el canvi, hi havia la Mònica Terribas en aquell moment, em va posar a Societat, i de seguida, al cap d'un any i mig, el cap de Vila ja em va demanar que fos el cap de Societat, i jo li vaig dir: dic, però porto 14 anys fent esports, fa un any i mig que faig Societat, i vols que sigui el cap de Societat? Dic, però dic, si no sé res de salut, no sé res d'educació. I ell em va dir: sí, sí. Ell va veure en mi algo que jo no havia vist.
Va confiar en el teu criteri.
I va confiar. I la veritat és que és... el gran... no sé si es va de parlar d'explosió o no, però jo vaig descobrir moltes coses que no sabia que sabia fer en els dos anys que vaig estar a cap de Societat de l'Ara.
El taking off, no? El taking off.
Absolut, absolut. I de fet, quan vaig estar gairebé dos anys de cap de societat, vaig quedar molt, em vaig cremar una miqueta perquè era molt, molt intens, perquè vaig viure el German Wings, vaig viure una pila de desgràcies d'aquestes que...
Tota l'època, clar.
Sí, va ser una mica dura. Intens. Llavors vaig tenir baixes a l'equip, etc, que em va ser molt difícil, i vaig demanar, sisplau, allò, fer un pas enrere per recuperar-me. Quan l'Esther Vera just acabava d'arribar i em deia, ostres, jo et vull que segueixi la societat, i dic, és que necessito parar perquè és que porto molts anys a tope. M'ho accepta, però em diu, deixa'm temps que trobi un substitut per tu. I me'n vaig de vacances, encara no tenia substitut de cap de societat, i quan torno de vacances em convoca el director adjunt i em diu, allò, tinc una bona notícia i una dolenta. La bona, he trobat substitut per tu. I la dolenta, que necessito política.
Sí, tu, que jo necessitava un respir.
Hola, vaig ser subcap de política l'any previ a l'1 d'octubre. Què més he de dir?
No? Això
tranquil·líssim.
Ja... Tranquil·líssim, no? Tranquil·líssim. I com vas viure després? Doncs a nivell polític, no? També.
No? Si vius...
En una època convulsa, complicada, intensa.
Intensa, total, no?
Hi ha gent que em deia que quan jo era periodisme, quan jo feia esports i no feia Barça, hi ha molta gent que feia Barça que em deia, estic molt desenganyat. O sigui, la il·lusió d'un culer i que vol ser periodista és fer Barça, però quan veus allò, la darrere del biombo, el que hi ha darrere del biombo, darrere de la tramolla, dius, hòstia, quina merda. Doncs amb la política et diria que una mica el mateix.
Quan veus
la tramolla i dius, però això...
Un dia n'hem de parlar, un dia d'aquestes coses hem de fer un monogràfic del backstage, dels darreres.
I després doncs demanen pilotar també doncs al diari Sabadell, no? En aquesta nova etapa l'any passat amb el rellançament de la capçalera, que
no pares,
sí, un repte, no? Impulsar el redisseny, tot un nou diari, això.
T'ho imagina't, jo m'havia dit a mi mateix, després d'aquests 8 anys superintensos de l'Ara, de fer de tot i amb molta responsabilitat i moltíssimes hores, em vaig dir a mi mateix, si surto de l'Ara no faré un diari. Sí, treballaré una altra cosa, però no un diari.
No digues
la meva
nunca.
La meva paraula val el que val. Però clar, també és cert que mai hauria pensat que em proposarien una cosa com aquesta, no? De dirigir el diari de casa teva, el diari precisament on vaig començar amb 18 anys, i refer-lo, en certa
manera. I refer-lo, clar, tot el rellançament, tota aquella imatge tan trencadora.
Correcte.
Que realment va ser un canvi important, eh?
Molt, molt, molt.
Important.
Sí, no, jo aquí ho he de dir, digues, el que és el disseny, diguem, el va portar un amic del Marc Basté, l'editor i propietari del diari. Un amic seu és qui va fer aquest redisseny, que és absolutament espectacular, i me'n recordo el dia que el va portar, que jo li vaig dir, el teníem allà, el vam posar tots els fulls d'Ina 3 a la paret, i me'l estava mirant i li vaig dir a l'equip, ara hem de fer una cosa que estigui molt bé per omplir aquest disseny tan xulo. O sigui, ara hem de fer algo que estigui al nivell d'això.
Clar, a l'alçada, no? Clar.
Perquè si, entre cometes, fer una cosa molt simple amb un Ferrari, o sigui, si és un Ferrari i vas a 50 per hora, dius, escolta, no allò...
No té sentit.
És clar, que a nivell de carrer, quan vas començar, és el que es deia, no? Dius, ostres, el disseny de 10, d'excel·lent, no?
L'intent era no només impactar amb el disseny, sinó a dins fer-hi alguna cosa que valgués la pena, que anés més enllà del simple cronista del que passa a la ciutat, que és el que ha de fer un diari local, evidentment, però també una miqueta de periodisme, una mica de rascar i una miqueta d'interpretació, i crec que ho vam aconseguir bastant.
I clar, pels oients, no? Explica'ns una mica la teva tasca, no? La tasca que feies com a director, no? Perquè potser la gent té la imatge de les pel·lícules, clar. No? Però com és?
Que fa un director.
Et puc assegurar que no el que jo havia pensat que feia un director, segur. Però també és cert que, clar, jo havia vist directors de diaris grans, que és una cosa molt diferent a un director d'un diari petit. Jo aquí, sobretot al principi, també és cert per una qüestió d'experiència, no? De dir, clar, jo tenia gent molt jove i jo era la màxima responsabilitat i jo és que ho feia pràcticament tot. No omplia els continguts, que ho feien altres persones, però pensava el diari de zero i el tancava. O sigui, des de, que en diem, el llançat, que és crear el... sobre un foli de paper amb les pàgines, amb els requadres de les pàgines, uh-huh. i decidir on van les publicitats i on, quin espai li dedicarem a cada tema, demanar les fotos, parlar amb els gràfics, parlar del disseny, tal, tal, fins al final fer l'edició de la pàgina, corregir-la, no ortogràficament, per això ja hi havia un corrector ortogràfic, però ja hi ha l'edició periodística de totes les pàgines, i donar-li una mica el toc. Jo canviava molts titulars perquè tot tingués una certa coherència, tingués una mica de la meva mà, diríem, no? En certa manera el meu segell. I això, fem el procés de principi a fi. Després, a poc, cada cop la gent va anar agafant més responsabilitats, la gent que també va anar aprenent, i llavors ho vam una cosa molt més compartida, uh-huh. però al principi va ser durillo.
Clar, la càrrega, no?
La càrrega era
important,
intensa,
no? Era intensa. I al final, doncs, el teu relleu, no? En plena campanya uh-huh. electoral, tu esperaves?
Com t'ho diré, no va ser una sorpresa majúscula, sí el com i el quan, diguem-ho així. No el què, però sí el com i el quan.
És difícil, no? A vegades també. Clar. Les relacions com a professional, amb l'empresa, no? Amb els editors...
Correcte, no, a vegades hi ha coses que hi ha química i a vegades no hi ha química, i en aquest cas no n'hi va haver, i va ser una miqueta difícil de portar-ho, però jo vaig intentar el màxim de possible arribar a les eleccions, fer una feina ben feta, allò que es diu amb la consciència ben tranquil·la, i n'he marxat amb la consciència ben tranquil·la. El cop va ser dur, et fa dubtar durant unes hores i uns dies de què has fet bé i què has fet malament, per què hem arribat a on hem arribat, però al final la conclusió és que et puc tenir la consciència ben tranquil·la i ara miro el futur amb molt d'optimisme, cada cop més.
I ara, amb totes les experiències viscudes, no? Quines mm-hmm. sensacions tens de les diferències, no? A l'hora de treballar mm-hmm. i tot, de la premsa local, no? Respecte mm-hmm. doncs a l'àmbit més nacional.
Més de país, mm-hmm. més... Entre l'Ara i el diari Sabadell, wow. així... Sense parlar de l'empresa, sense...
No, és una qüestió
de l'ofici, fins
exacte,
tot.
Exacte, sí, de l'ofici. Els que treballen... jo sempre ho he dit, treballar en un diari gran... has d'haver passat per un diari petit o un mitjà petit per saber el que és i el privilegi, en certa manera, que és. Si només has treballat en un diari gran, les misèries, entre cometes, d'un mitjà local no les arribes a entendre mai. Això de que tu et pugui trucar algú, escolta, o et troben pel carrer i què has escrit i per què, etc., que us he d'explicar a vosaltres, no? Ostres, clar, això l'Ara no passa. I l'Ara... la persona amb la qual parles, per arribar a tu hi ha molts filtres i li costa molt arribar a tu. Ha de tenir molt poder, entre cometes, per arribar a tu. En canvi, aquí no. Aquí és que pots trucar a la porta. Me recordo d'un exemple molt, molt divertit, que ho vaig passar malament al principi, però després em vaig riure jo. Un bon amic de la casa, Josep Maria Benaúl, de la casa vostra, quan va haver-hi tot el
problema... Segur que ens escolta ara mateix.
Segur que ens està escoltant. Quan va haver-hi tota la polèmica amb els numeraris, el relleu, etc., a mi una font em va dir segurament el director serà Josep Maria Benaúl, i jo ho vaig publicar firmant-ho jo. Doncs va entrar per la porta del diari dient que ho havíem de desmentir, que allò era mentida, que no era veritat, etc., etc. Això era 3 mesos abans de que efectivament fos el director del Bosch i Cardellac. Però clar, en aquell moment, ostres, penses, m'ha enganyat la font,
clar.
Ho deia molt, molt convençut, però molt convençut, i li deia, ja, però... jo li vaig dir, recordo que no vaig desmentir-ho perquè li vaig preguntar, tu em pots dir que no seràs el director? I em diu, això no t'ho puc dir. I dic, vale.
I... era una qüestió formal.
Exacte.
Exacte. I aquí, en aquesta ciutat, les formalitats són
doncs
molt
jo,
importants.
Doncs jo... clar, aquí jo vaig actuar com en un diari clar. Nacional, que és...
Exacte.
M'arriba una font, evidentment no vaig dir... No vaig
qui ho havia dit, evidentment.
No, però va servir el condicional. Uh-huh. Tot apunta sí, que... etcètera, etcètera. Evidentment podia no ser així. Si es presentava un altre candidat i hi havia eleccions i guanyava l'altre, és evident que no. Però...
I aquí, amb el diari Sabadell, és allò que tu tanques i obres? Arribaves tu primer i arribaves l'últim? O...
Pràcticament.
Sí?
Pràcticament.
Allò que pràcticament tancaves tu...
Sí, sí, sí. Ara no es pot dir que era exactament així, però vaja...
L'imatge aquesta...
Li faltava poc. Li faltava poc.
Sí, l'imatge aquesta de primera plana de la pel·lícula... Mm. Del...
Que paren rotatives, no?
Paren rotatives.
Sí, bueno, més d'una vegada m'ha aturat alguna pàgina, sí, sí, no? Sí, perquè l'hem enviat i les... vam anar perfeccionant el sistema... per minimitzar errors, perquè clar, quan tu arribes a un diari que ja funciona, doncs ja té unes rutines, etc. Però aquí no n'hi havia cap. I vam començar d'una manera, però clar, algun dia llavors se'n va colar algun error i vam dir, com ha passat? I llavors miràvem el procés que havíem fet i clar, aquí diríem, és fàcil que se't pugui colar aquest problema perquè no hi ha hagut allò, la tercera revisió, la quarta revisió. Vale, doncs com ho fem? I vam anar perfeccionant el sistema fins que vam trobar la manera de minimitzar els errors. Però tot i així,
de parar rotatives,
havíem enviat alguna pàgina i algú passava per la paret que teníem les pàgines penjades acabades d'enviar i deia, ostres, aquí veig una cosa. Trucava a rotativa, podem parar aquesta pàgina? Sí, parem-la i tornem a... Només una pàgina, no tot el diari.
Clar, clar, clar.
Pàgina, però s'havia fet, sí, sí.
Déu-n'hi-do. I com valores també avui dia, no?, el paper de les xarxes socials, no?, en el món del periodisme?
Ostres, és...
Fes la piulada abans de comprovar a vegades, no?, fins i tot.
Ens ha canviat molt. I dins del món aquest que parlàvem dels canvis que he viscut, no?, de tecnològics, els anys 2000, diríem, hem viscut l'explosió, finals de la primera dècada dels 2000 i principi de la segona, l'explosió de les xarxes socials i de tot el que implica pel periodisme. Clar, jo he viscut amb molta primera persona, perquè jo he treballat al Nou Esportiu sense fer res de web. O sigui, als 8 anys fins al 2010, res de web. O sigui, era única i exclusivament paper. Per això deia el Jordi, hòstia, que bé que vivia. Llavors, que llavors no te n'adones. O sigui, tenies la sensació que treballaves molt. Però quan tens el... Quan arribo a l'ara, recordo molt bé, el cap de vila, anàvem entrant per la porta i ens deien, aquí som un diari integrat o no serem. Per tant, tu mateix. I al principi va costar entendre-ho. Però jo, com sempre, faig la mateixa metàfora, i el cap de vila ens va ficar un xip aquí a tots a darrere, i tots els de l'ara tenim el xip posat i ja no ens el treuen. I en part també va ser el motiu que em vinguessin a buscar per fer el Nou Diari Sabadell, que jo tenia aquest xip.
Clar, perquè tenies tot aquest bagatge.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret.
Diamonds. Albert, i explica'ns que ens han dit que durant una època vas portar els cabells tenyits de color ros, a veure.
Això sí que no havia de sortir.
Volem fotografies.
Això volem veure, això sí, sí. Pengem a Twitter d'ara, eh? Això va a Twitter.
Dos estius.
I com és?
Ara hi penso i crec que era tan bon nen, tan bon estudiant, tan bon d'allò, que la rebel·lia l'havia de treure d'alguna manera.
Clar, va ser
aquell punt, no? Sí, suposo. No recordo els motius en aquell moment que em van portar. Segur que jo ho hauria justificar de la manera més lògica possible, però suposo que hauria ser això. Sí, sí, de fet, la meva dona la coneixo amb el pelo pollo, que deia ella, i pensa que vaig estar un any i mig darrere d'ella, eh? O sigui que al principi em va veure amb aquells cabells.
I va dir no.
Va dir no.
Directament.
Home, cabell rosa, sangria...
Has vist?
Son hermètica...
Havíem descobert moltes coses.
Ui, aquí...
I també ens ha dit un ocellet que van posar fama de malestruc, de gafe. Explica'ns això.
Això és cosa... Tornem-hi a Toni Padilla.
Sí, el Toni, el culpable.
Toni Padilla és el culpable d'això.
Culpable,
sí, sí.
Culpable.
Sí, sí, bueno, i clar, jo seguia equips de futbol català, i bueno, o perdien, o no, si tenien aspiracions de pujar no pujaven,
o lesionaven, no?
Però això és mentida, perquè també hi ha fets que ho desmenteixen, però després diuen allà no compta, no?
Però això, els d'esports, els adaports, com li diem nosaltres,
sí, són molt de... fetichistes. Sí,
sí, totalment. I també vas guanyar un concurs d'història a la tele.
No. O sigui, no d'història.
A veure, no. Explica'ns. Ah, a veure.
Era el concurs dels 25 anys de TV3.
Ah,
el que es deia els 25, l'any 2008. Vam fer el concurs de... Recordo que va sortir la... estàvem fent TV3 i un dia diuen, tu ets el que més sap de TV3? Doncs escriu aquí i tal. Allò quan fan un concurs que encara no saps de què farà, però busquen ja els concursants. Doncs la meva dona, cop de colze, apunta't. Però jo què he d'anar a fer aquí? Que sí, home, que sí, que tu que en saps molt, que tal... I vaig dir, bueno, doncs vaig trucar, em van fer allò, tres preguntes per telèfon, em diuen, vale, vine a tal dia a fer un càsting, vaig anar a fer el càsting.
Amb el cabell de color rosa.
No, això ja havia passat. Vaig anar a fer el càsting, I un dia em truquen i diuen sí, sí, endavant. I això eren, em sembla que van ser com 12 semifinals, diguem, 12 programes, uh-huh. amb 25 concursants cada un, i llavors en guanyava 12 guanyadors, de cada un dels 12 programes 12 guanyadors, i llavors hi havia la final. Doncs jo vaig guanyar la meva semifinal. Dels meus 25, jo vaig ser el guanyador del meu. I després a la final, de 12, crec que vaig quedar quart. No vaig endormar el premi final, però vaig quedar quart. Sí, sí.
Mm-hmm. I tota l'experiència, també, perquè la televisió és un altre mitjà. Uau,
a més, era un programa,
diari, ràdio, però la
un programa gravat.
Això ho presentava la
Judit Mascó.
La Judit Mascó, no? La Mascó. Sí, sí, sí.
Sí, sí. I clar, també veus la tele per darrere, no? D'un programa gravat. Clar, sí, potser vam estar 4 hores i el programa és d'una hora, no?
Sí, sí. Els tempos a la televisió són molt diferents.
I com repetien i tal, i no sé què.
I bueno, això, escrit, ràdio, televisió, què és el que...
Això televisió va ser només com a concursant. Jo sí que és una cosa que no he fet.
Televisió no és...
No he fet, no m'agrada, però sí que és cert que ara que això tot és transmèdia i tothom fa de tot, doncs sí que t'acabes fent vídeos i tal, t'has d'acabar acostumant.
No
sé ni penjar un vídeo a YouTube, em sembla. Però t'acabes acostumant. Jo això de mirar càmera i parlar amb un d'allò no m'havia sortit mai. De fet, vaig fer les proves de TV3, les últimes opos de TV3 del 2003, ho vaig aprovar tot i a l'stand-up em van tombar. L'stand-up és allò,
sí,
parlar
sí,
a càmera
sí,
amb el micro.
Sí, sí, fer la crònica, sí.
Allà vaig caure, perquè no em poso nerviós, no sé quines cares fer i tal. Però bueno, mira, al final acabes aprenent-ne perquè acabem
fent tot. És tot un altre llenguatge, no? L'imatge, tot
una altra manera. Sí, sí.
Un altre ritme totalment diferent. I normalment, digue'ns l'alegria de viure. Què és el que et dona l'alegria de viure? On la trobes? Quan la necessites?
Quan la necessito? Clar, és molt diferent la... Per això, diguem, no descobreixo la sopa d'all abans de tenir fills i tenim fills. I això és així. Jo sempre em recorden que jo deia que jo no volia tenir fills. Sí, sí, jo ho deia. Evidentment, la meva paraula, tornem aquí, la meva paraula. I ara sóc el més papaito de tots i vaig ser el primer de la meva colla en tenir-ne i tal. Però jo, clar, la meva vida de solter i de festa i de sangria.
Allò,
i, mare meva, i ara queda ficar un fill aquí al mig, amb el bé que... Quan ja havia començat a treballar i encara no tenia parella, jo me n'anava als Sant Fermines, me n'anava a festes a València, me n'anava a tot arreu, em movia per tot i dius, ara aquí he de ficar-hi, saps? És a dir, he de canviar això, i ho canvies i encantadíssim de la vida. I ara, aquest cap de setmana que vam estar amb la família, sóc l'home més feliç del món amb ells.
Home de família.
Sí, sóc molt bo.
Home de família i del Vallès. Rubí?
Rubinencs. Els meus fills són rubinencs.
També, també.
De fet, quan a Rubí vaig amb la samarreta aquesta del Pura Ceba, del Sabadell,
sí?
És capital, els meus fills volen que me la treguin, volen que la posi. No, tu ets de Rubí. I jo, no, jo sóc de Sabadell.
El corazón partió, com deia el Josep. I se'ns acaba el temps.
Oh.
De qui vols que coneguem l'alegria de viure?
A veure, em vas dir que podia ser dues persones, no?
Sí,
abans.
Sí, mateix, sí, un parell, no? Sí. Mm-hmm.
Mira, per una banda, una persona que teniu aquí a la casa que hem compartit molts moments del futbol català, és el vostre cap d'antena, el Sergi Garcés. No sé si li heu fet mai una cosa d'aquestes.
No, però estic desitjant. Ui! Si ens està escoltant.
Veiem. Això és un atracament, Sergi.
És un atracament amb armada.
Segur que ens escolta el responsable d'antena, que sàpiga que el trucarem.
El trucarem.
I després he estat pensant, i no és que siguem amics ni res, però crec que també a nivell de... Aquest any, aquest cap de setmana s'han celebrat els 25 anys dels Ceballuts. Jo vaig estar a la Fundació dels Ceballuts. Jo vaig estar del 94 al 99, fins que vaig començar a treballar els caps de setmanes. M'agradaria doncs, un dels històrics dels castellers de Sabadell, dels Ceballuts, que, per exemple, el Carles Galícia, el Galis, que és un clàssic i una bona persona...
Potent, potent.
Molt potent. Jo crec que té moltes coses a explicar, també.
Doncs els buscarem, no,
els buscarem, Josep? Els trobarem, i el Sergi, que ens està escoltant...
que es vagi preparant per les sorpreses. Albert, ha estat un plaer, com
igualment.
Sempre. Et seguirem escoltant en aquesta casa.
I llegint.
El seccionista també, doncs, els matins. Que vagi molt bé, i molt bon dia.
Molt
una
bon
abraçada.
Dia.
Gràcies,
Josep.
A tu. Descamisat, si és que et fa tard, diu adéu a la colla. L'embaconat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església.
Al matí, amb Raquel García.